El matí de Ràdio Sabadell. Tothom a taula.
Tothom a taula, va, que ja ha arribat el Justo Bèldia aquí a l'estudi número 1 de Ràdio Sabadell i ens ha de parlar de què hem de cuinar aquesta Setmana Santa o què tocaria almenys. Benvingut. Xus.
Bon dia, escoltadores, bon dia, escoltadors, bon dia, Pau, i tothom d'aquest planeta que ens vulgui escoltar. Doncs m'acabo d'enterar que abans, estic llegint, la Setmana Santa es veu que ve de darrere, darrere, del món dels grecs. Es deia dendrofòria, no eufòria. Potser també cantaven, no sé, però ja feien, aquí diu, el culte a Atis, que era el déu de la vegetació, i a Cibeles, que era la Magna Mater. I feien, doncs, imagino que bacanals i aquestes coses. I ara mira quines coses més pobres ens
han... Home, ara que dius bacanals, he pensat si també els de la trinca els hi posaven també demandes per copiar i aquestes coses, no? Però potser no anava per aquí, no?
No sé si anava per aquí,
però... Això copiat de la...
Però podria ser divertit.
Vinga, va.
Dendrofòria. M'ha fet molta gràcia això. Bueno, doncs, què anaven... Hi havia les olles de pobre.
Olles de pobre.
Sí, que tot i que eren olles de pobre, eren un luxe, perquè estaven fetes amb ous. Ara t'estic parlant de l'edat mitjana,
sí.
Vale? Que és una edat que no era ni antiga ni moderna, per això estava al mig. Això era un acudit, pots riure.
Li posarem un 5 pelat, a veure... Necessita millorar, però veiem com evoluciona.
Sóc el mestre dels acudits de 1, 2 i 3, El de 5 pelat ja és un superaprovat.
Per acumulació, vinga.
Bueno, doncs, les olles de pobre eren de les coses que ara tenim de temporada, ja saps que sempre parlo d'això, i que eren pèsols i ous, per exemple. Així que tu agafaves una olla, posaves les herbes que podies pillar dels marges i feies una sopeta. Amb pa o sense, tiraves els pèsols i en acabat, doncs, un ou per persona si hi havia sort. Vale? Perquè l'ou era una cosa de luxe. Però clar, no tant com el bacallà o...
Però l'ou simplement per coure'l o perquè aportés una mica més a la sopa? O sigui, el deixaves als minuts finals o el deixaves una bona estona amb tot plegat?
Abans tot recollia fins que tothom arribava. Vull dir que en allà hi havia l'ou dur. Vale? Això era una olla de pobre, però aquí també podien haver-hi carxofes o podien haver-hi faves per comptes o a més. Vale? Perquè la segona olla de pobre seria la olla de pèsols i faves amb carxofes i ous. Wow. Vull dir que tot anava remenant per aquí. Quan ja teníem una miqueta més de poderiu, doncs en podíem afegir aliments com ara el bacallà, el susodicho bacallà. Però a la costa també en posaven qualsevol cefalòpodo, vull dir, calamar...
Sempre en aquesta olla, eh?
Sí, sí, penseu que durant milers d'anys això era una olla, i això va durar fins a la Revolució Industrial. Quan les persones venen dels pobles a la ciutat es va perdent allò. I és que la ciutat... No estem fets per viure amb massificació, Pau. Això no sé si ens prova, però està vist que no. Més, es veu que la gent, quan arribava a ciutat, emmalaltia. I amb la malaltia, perquè l'aigua, bueno, no hi havia clavegueram, no sé si us en recordeu, però entre el 60 i el 80 tots els carrers de Sabadell estaven en l'aire. Bueno, ja us en recordeu del desgavell de la Rambla, no? Jo ja m'havia acostumat i pensava, mira, ja la tindrem oberta per sempre més i així quan vinguin mals temps tindrem les trinxeres fetes. Pues no. Va estar anys, la Rambla oberta. Vull dir que el clavegueram va venir molt tard i això feia moltes malalties a les persones que venien a la ciutat.
Em deies per això allò de l'olla de pobre?
Sí.
La veus més específica, per exemple, d'aquestes dates de Setmana Santa que altres preparacions?
Home, sí i no. L'única cosa que havies d'observar és que no es menjava carn el Divendres Sant. Les festes religioses, jo no en soc de religiós, per això sóc una persona de fe.
A què estem agradant?
El Berlanga deia, és que gràcies a Dios jo soy ateo. M'agrada això. Som contradictoris, les persones. Què em preguntaves?
Dic, si aquesta olla de pobre que ens comentes,
sí,
la veus més específica de Setmana Santa o és una cosa que més o menys o era intermitent durant el calendari de l'any?
Sí, perquè l'única cosa que havies d'observar és no posar-hi car. I diu, però desgraciats, si ja no posaven car la meitat de les vegades... Què vols ara que ho posem? Aleshores feies l'esforç de posar el bacallà. I després també hi havia la olla de repobre, que era, que dius, no puc posar bacallà, què fas? Doncs pastaves la farina amb la mà i aleshores, si podies, hi posaves l'ou a la massa i ves per on es va inventar el bunyol.
Oh.
Però això anava a la olla, eh? I a la olla quedava com una mena de pasta. Aleshores, això és una, ara parlo d'una cosa de l'alta edat mitjana, vull dir, l'edat mitjana antiga. Vull dir que són coses que fèiem perquè a l'olla hi hagués tiberi, hi hagués més coses.
Substància, no?
Clar, aleshores dius, si poso faves i carxofes, bé, hauré de posar alguna cosa, que no tinc ous. Només tinc dos ous per sis persones. Doncs pastaves amb una miqueta de farina, feies les boletes, les tiraves en allà, immediatament s'inflaven, i allò quedava com una pasta.
Farina sola, eh? O sigui, ni ou ni res.
Sí, pensa que a totes les olles s'hi posava el pa d'un moment per l'altre. Vull dir, i ja sobretot aquell pa, doncs anava a la olla. Vull dir que a l'olla aquell pa es diluïa i quedava com una mena de... Li donava cos a la sopa. Aleshores, això ho faig moltes vegades, no pensis, que una olla de farigola i pa, amb la que has fregit l'all, són les sopes de farigola, o les sopes d'all si li treus la farigola. És igual. El cas és que queda allò com una cosa superagradable i supermagnífica. Vull dir que ara s'hauria d'observar perquè és una cosa simple i senzilla de fer i supernutritiva.
Torno a dir més a poc, hi ha un fregit per aquí al mig que m'he perdut.
Tu poses a fregir alls?
Fregir, amb una paellera,
No, amb una olla.
Ah, la olla directa.
Mira,
deixem
de paelles i mandanques. Aquí només parlem d'olles.
Olla,
d'acord. Olles i cassoles. La olla és la gran i la cassola és la baixa. Aleshores, quan havíem fregit els alls, li tiraves una, dos o les herbes que volguessis i l'aigua. Allò bullia i ja podies tirar el que volguessis. Ara estàvem parlant de reaprofitar el pa. Doncs tiraves el pa desmigat amb les mans i allò anava fent un engrudo. I aquelles farinetes ja són molt nutritives, però clar, si ara li tires pèsols frescos, que és el que jo faré ara quan arribaré a casa, em posaré allà la meva sèrie, la de los tres cuerpos, que estic flipant.
Sí?
Sí, sí. I a més m'hi posaré a desgranar pèsols per fer això que estic dient. Vull dir que jo ho dic, però ho faig, I aleshores, aquelles sopes de pa, ja li tiraves els pèsols, li tiraves les carxofes, li tiraves les faves, i si tenies més possibilitats, li tiraves el bacallà. Bàsicament, amb això que t'acabo de dir, ja només cal que el sofregit d'alls t'hi estiguis més o menys, perquè dius, no, jo el sofregit d'alls li tiraré, a més, tomàquet, a més, carbassa, a més, les carxofes, a més, i vas fent a més, fins que has posat el nap i la carbassa i tot plegat, i dius, ara tinc una mena de samfaina important, doncs ja li tires a l'aigua, això que faci xup-xup, aquí és mentida, Jo abans de l'aigua li tiro un bon raig de vi.
Ep.
Hem de mediterranitzar, home. I aleshores, quan s'evapora...
Però és igual quin, o més un blanc o un negre?
Home, sempre posem blanc.
Blanc, sí?
Sí, home, quan és festa jo li poso cava.
Vinga.
Perquè una norma que m'agrada molt observar és que cuino amb el vi que hi anirà a taula.
Ah, sí?
Si aquella olla, aquella paella, aquell arròs m'ho menjaré en cava, ja li tiro cava en allà, perquè, clar, ha d'obrir l'ampolla a la cuina, per aviam si està bé, imagina't que l'ampolla no està malament,
lleig.
No la podries posar.
Lleig.
Així que la tasto i està bé, vale, copeta, i cap a dins del sofregit. Clar, això li dona al sofregit una altra dimensió. Entrem en un altre planeta, perquè saps allò que diuen els enòlegs i els sommeliers, que diuen el boquet, que m'ha deixat a la boca
sí.
Un regust, un potgust, un retrogust... Totes aquelles coses, quan se'n va a l'alcohol, queden amb el sofregit. I l'alcohol, que s'evapora amb els perfums de la olla és el que fa que la casa quedi beneïda. Així és que quan tu entres en una casa que fa aquests olors perquè cuinen de veritat, no saps per què, i això ho he observat milers de vegades, és màgic. La gent fa així, un somriure d'orella a orella, i ja els entra un estat de felicitat impressionant. És per això, perquè s'ha fet un sofregit amb el seu vi, i tots aquells perfums han anat calant a lo profund de la pintura de les parets, dels sostres, de tot allò.
O sigui, el truc perquè quan entren els convidats la casa faci olor a bon menjar...
Bueno, olor és... a bona vida, a felicitat.
Bé, a través dels aliments amb els que estem cuinant.
Correcte.
És aquest primer tiroliro que fas de l'alcohol que acabarà a taula per fer el sofregit.
Clar, per tant, si li tires un bric, doncs aquell somriure d'orella a orella i aquella brillantor d'ulls ja tant no serà. S'entén?
S'entén, s'ha agafat la idea.
Bueno, i després hi ha totes les iaies que començaven a brodar les coses humils. Com ara, per exemple, abans de tirar el pa a dins de la olla, el torraven. Després de torrar-ho, el posaven a plat, li restregaven a l'all, li tiraven una miqueta de llard, perquè no us penseu que hi havia oli com avui. Ara, quan fem la olla de brou d'ossos, que és la cosa que més cura l'intestí del planeta, la poso amb els pots, i quan arriben els alumnes, que han de fer el brou, però ja està fet, perquè vegin com ha quedat, doncs veuen tot un pot de 2 litres, que és el de mig galó d'aquell de les olives, d'una cosa de color de mel, que és el brou, i dalt es veu com una franja de més de 2 dits, que és el greix que queda de les coses del brou. Aquell greix és amb el greix que es cuinava pràcticament sempre.
O sigui, allò és el llard.
El llard. Antigament es deia el greix vell, perquè... I, clar, allò està purificat i està higienitzat perquè ha bullit com a poc 3 hores amb el brou. I, clar, doncs, amb allò untaven el pa primer amb all, després hi tiraven el d'allò...
Al llard.
Que si estaven amb el pa, li dedicaven una estona amb el pa abans d'esmicolar-ho. D'aquí van néixer moltes picades, perquè aquest pa que havies d'aromatitzar per posar-ho al guisat, a la olla, dius, bueno, ja el trenco perquè es desfaci més fàcilment, i ja que soc, doncs poso 4 ametlles. Diu 4, diu 40, que també són ben nutritives. I aleshores feien la picadeta i ja posaven doncs, les herbes de marge que t'he dit abans, que hi havia la sàlvia en flor, doncs hi posaven, que hi havia el romaní en flor, doncs hi posaven. I aleshores allò ja era una picada, que aquí ja començaven a que aquella olla de pobre fos una olla de miracles.
Però això que m'estàs dient és amb l'aigua ja, la picada i tot, o encara no l'hem posada?
Sí, la picada... Recomano que el sofregit, recomano que el bategeu amb el vi bo, però un cop que l'has batejat, l'has de mullar, que vol dir tirar-hi aigua. I aquí fliparàs el que et diré ara.
I la picada després, llavors, amb l'aigua posada ja.
Sí, clar. Quan allò està bullint, pa, vas a tirar el pa per donar-li cosa a tot l'invent. Aleshores, clar, ja que esmicolaves el pa, posa-hi alguna cosa. I aleshores, doncs, hi posàvem ametlles, o avellanes, o pinyons, el que hi havia, i cap a dins de l'olla. De l'aigua també me l'has sentit de tots els colors. No només per remullar els cigrons o les mongetes, perquè ara no hem parlat de que també hi havia les olles de cigrons. El cigró és el nostre llegum de capçalera. Llavors, quan no hi havia història, tiraven de cigrons. Després, les mongetes. Però allò són la proteïna de capçalera. ¿Vale? Doncs a l'aigua, moltes àvies, sempre que plovia, i fixa't que ara m'he aixecat, no sé a quina hora m'he aixecat, però quan he sentit la pluja, m'he aixecat a posar 4 catxarros d'aigua.
Ah, sí?
Per recollir l'aigua de pluja. Que després, ara fliparàs tu també. Això feien les iaies, agafaven l'aigua de la pluja per cuinar, per rentar-se els cabells també. I he vist a les iaies rentar-se els cabells amb aigua de pluja i ou.
Però això m'ho estàs dient?
Per fer la olla.
Però tenint ja aigua corrent a casa, o sigui, no per estalviar el viatge a la font.
No hi havia aigua corrent.
Home, llavors t'estalviaves el viatge a la font, que era un què, clar.
Era un gran què, perquè aquelles dones... Clar, tot això que us dic és tirar les coses a l'olla i anar a rentar la roba. No pensis que estaves allà remenant, que la gent pensa que has d'estar remenant. La olla és un invent mil·lenari que un cop posat tots els ingredients en allà, has passat uns minuts en allà, doncs aleshores ja t'anaves a l'hort a donar el menjar al bestiar o al riu.
Però això també és una bona recomanació pels temps que corren, perquè hi ha gent que no vol estar cuinant allà dient ara toca aquesta verdura, ara l'altra que és més tova. En canvi, el fet de dir tot cap a dins, vaig a una altra cosa que tinc pendent i vinc d'aquí una estona, també és una bona manera,
sí,
de fer-ho.
Una manera de dir la olla antiga era tot junt, tot plegat.
Tot junt, tot plegat.
Sí, vull dir que agafes tot, ho poses a l'olla perquè no tens temps. Això és molt habitual i és molt maco, tot junt o plegat. Vol dir que poses tot a l'olla. Les olles de fang eren com una gerra gran panxuda. Vale? I aleshores tu posaves tot el que tenies en aquella olla, arraconaves les brasses contra un racó de la llar i aleshores en allà amorraves aquesta olla i li posaves un parell de pedres perquè no es tombés, perquè les brasses es mouen. I segons quines brasses poden fer trontollar, perquè també el disseny que vam fer a lo millor fa 8 o 10 mil anys no era el més adequat. És com les rentadores, que algú li va posar la porta davant i s'ha quedat en allà, que t'has d'ajupir cada vegada i rinyonar-te. Coi, fes com havien fet alguns més i posar-ho per sobre. Doncs aquella olla té el cul estret, és panxuda i després tens la boca una altra vegada estreta. Podien caure amb facilitat. I això era un desastre absolut perquè la família no menjava.
Però llavors la brasa tenia el contacte
amb la panxa.
El cul de l'olla?
No, amb la panxa.
I amb el cul no? El cul estava sobre la base de la llar?
El cul estava a la base.
I la brasa pel costat de la panxa.
Hi havia cases que tenien un ferro que li feia de suport, hi havia cases que no. L'Eugenio Monesma, ostense ell, i estudiós de tota aquesta antropologia, doncs havia fet des d'Osca fins tota la franja, arribant fins al Maestrazgo. A Catalunya no va entrar, però havia documentat es diuen los fogones tradicionales, que la memòria em trontolla, i es veu perquè ell només entrevistava i feia un programa de cuina avorrit per les persones que no els agrada la cuina, però sempre en el 90% dones, alguns homes que havien estat pastors i tal, i veies directament com cuinaven amb les brasses, que cuinaven a la llar encara, i veies que amb una taula doncs hi havia els ingredients, els manipulaven tota l'olla i contra les brasses ja ens veurem d'aquí un parell d'hores, o el que calgui, perquè aquelles olles fins que no tornaven a l'hora de dinar, des del matí estaven allà.
I llavors la gràcia, dius també que és una mica anar buscant aquesta proteïna dient no mengem carn perquè ens han dit que no toca. Bé, doncs ho anem disfressant. Deies, per exemple, el cigró, no? Qui podia i posava el bacallà?
Clar, el bacallà, tot i que és era una cosa humil, ara s'ha desdemocratitzat. Mira, l'he dit molt bé. Ha deixat de ser democràtic, perquè torna a costar el que no sé, perquè és que el paio que va inventar la llei de l'oferta i la demanda li haurien d'haver donat amb una espardenya sucada amb fang a la boca fins que se li posessin els morros, com l'Angelina Jolie, una cosa així. Ara hi ha poc oli i pugem el preu perquè hi ha poc oli. Si hi ha poc oli, quan s'acaba, s'ha acabat, però el preu normal... ni demanda, ni oferta, ni romansos. Aviam si us poseu les piles, representants de pacotilla. Bueno, això que t'estava dient, que no sé què era.
Sí, t'has esmerçat tant en repartir la bufeta que he perdut el fil.
Sí, és que últimament estic d'espardenya, que al final el xus de l'espardenya em diran.
Et deia, la proteïna, que aquests dies ens han dit, no toca carn. Posaves cigró, posaves bacallà... dius que el bacallà, en principi, no havia de ser tan complicat, però va arribar un punt que també costava de posar-lo.
Ara s'ha desdemocratitzat, ara amb els temps moderns, però clar, abans era un recurs. Els romans també feien, altres, des de temps en romansos, que el lluç també es feia exactament salat com el bacallà, i les sardines, l'arengada, hi havia molts peixos que es feien en salaó, no només el bacallà, però el bacallà, per lo que fos, era més fàcil, o va ser més, no sé per quines circumstàncies, però es distribuïa i arribava a qualsevol poble de comarques de l'interior sense cap problema, per tant, es feia servir.
Era la peça més gran, potser?
Probablement era el que es feia, el que es fabricava, es produïa amb més gran quantitat, per la qual cosa segurament era més fàcil de distribuir. Però penseu que les faves, els pèsols, el pa, tots els cigrons, les mongetes, totes aquestes coses estan sobre el 20% de proteïna. Igual que el bacallà, igual que l'ou. Vull dir que tot era ben nutritiu. Així que segurament era més nutritiva la olla de pobre que no pas la olla de ric. Que, cuidau, podies pagar de com dispensa, no? I aleshores podies posar el que et donés la gana a l'olla.
Les bules aquestes, no?
Tu pagues i aleshores poses la vedella. Diuen, no serem tant d'allò de posar vedella, posem pollastre. No? Pensa que el pollastre era una cosa caríssima durant... Aviam, les vaques no van baixar del Pirineu fins que es va fer el pinso, perquè són com les cabres, viuen a l'altura, no?
Pasturen.
Pasturen, clar, necessiten la pastura. Aquí, si havies de tenir una vaca, necessitaves una hectàrea per cada vaca. Era inviable, fins que no es va... Aleshores, la carn més preuada i més fàcil de trobar era el pollastre, i era molt car. De fet, quan feies pollastre en llagostins, amb els camarlans, era perquè els camarlans hi havien a patades a tota la costa. Igual que els crancs de riu, doncs hi havien els escamarlans. I era per allargar el pollastre. No per menjar escamarlans.
No pels escamarlans. Justo bé el dia, moltes gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
A vosaltres per escoltar-me i aguantar-me.
Ja ho veieu que aquí a la Setmana Santa és com tot, eh? Si pagueu, s'ho serà perdonat.